Eduquem-nos. Els models educatius, els valors i l'ètica, l'educació o l'ensenyament, el fracàs o l'èxit escolar, mestre, professor o docent. Avui aprofundim en el món de l'ensenyament i de com els canvis entre ahir i avui han afectat al nostre municipi. Ens acompanyaran els exdirectors del col·legi i els actuals directors de l'escola i l'institut. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de la Cala Ràdio. Benvinguts a l'Àgora. Benvinguts un divendres més a la tertúlia ciutadana de la Cala Ràdio. Benvinguts a l'Àgora. Darrer programa d'aquest mes d'octubre i avui el que volem fer és un repàs a la història educativa del nostre municipi i de com això s'ha reflexat, s'ha vist amb els diferents models educatius, amb la progressió dels nostres veïns i veïnes, dels calers i caleres, dels diferents models educatius, i ho volem fer amb els actuals directors de l'Escola Sant Jordi, de l'Institut Mare Déu de la Candelera, però també amb un exdirector i una exdirectora del Col·legi Públic Sant Jordi per veure l'evolució, els canvis, les coses que han anat canviant al llarg d'aquests anys, dels forts anys que porten aquests dos centres educatius al nostre municipi. Els saludem, els passem a saludar. Primer que tot, als actuals directors de l'Escola Sant Jordi i de l'Institut Mare Déu de la Candelera, Fàtima García, Xavier Sánchez, benvinguts, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
I també als dos exdirectors que avui ens acompanyen aquí a la Cala Ràdio, l'Octavi Figueres i la Marínia Domingo del Col·legi Públic Sant Jordi. Benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Ha canviat això també, fixem-nos ja, només amb un nom. De col·legi a escola, canvis d'aquests que són bàsicament de lleis, de noms, també d'escola a institut, abans era IES, ara és institut. Estos canvis són necessaris o només són coses burocràtiques i de tramitacions de llei?
Jo trobo que deu ser segons la filosofia o les idees i per canviar alguna cosa, perquè normalment si veus tots els llibres que parlen d'educació parlen d'escola en sentit ample, quasi tots els filòsofs i en acabat jo també tinc la idea que sempre parlo d'escola i parlant d'educació secundària, de batxillerat, inclús d'universitat. L'escola per a mi deu ser per l'edat, té un significat. Igual que mestre, vull dir, m'agrada més que professor o inclús que senyoreta o senyoret o don o qui sigui, no? Vull dir, deu ser també l'època en què vius.
Uh-huh. No sé si a l'escola, però a l'institut sí que el canvi de nom portava dintre també un canvi de política. Evidentment, quan se va canviar el nom de Institut de Batxillerat, que eren quasi tots a IES, era perquè va ser quan se va fer la LOCSE, llavors aquest canvi de llei comportava un canvi de nomenclatura de tots els instituts que passaven a ser instituts de educació secundària o també o ensenyament secundari, i això depenia de qui governava en aquell moment a Catalunya. Quan va ser Convergència era educació secundària, quan va ser el tripartit era ensenyament secundari, o sigui que hi havia uns matisos. Evidentment el següent canvi que hi ha hagut d'IES a INS no l'he entès mai, no l'entenc encara, perquè sí que no sé per què es va fer en cap moment, simplement va ser un canvi d'impremta, perquè si no ho entenc.
Per l'escola?
Sí, jo penso que també aquest canvi, jo m'identifico més amb escola que no amb col·legi, no sé, escola és com deia la companya Marínia, que engloba més tot el que comporta l'ensenyament, l'educació, no ho sé, ho veig més relacionat amb els infants.
Però el rètol que hi ha a la porta, encara que posa escola o col·legi ara? Escola pública o col·legi públic? El rítol que hi hagi a la porta.
Sí, em sembla que posa encara col·legi.
Col·legi.
Sí. Ens ho fan canviar els papers.
Sí. El cert és que parlem d'ensenyament o d'educació, perquè també és una d'aquelles paraules que són sinònims, però les interpretacions que s'hi poden donar a una i a l'altra són bastant diferents.
Ara és ensenyament. Abans era educació.
Sí. De totes maneres, tot ensenyament comporta una educació. més completa o menys completa o en un aspecte o un altre. L'ensenyament comporta educació, sempre. Uh-huh. Inclús l'ensenyament de qualsevol tècnica mecànica. Jo, quan parlava del canvi, el canvi més fort que he tingut mentre he sigut aquí mestra i després directora de l'escola, va ser quan la reforma, no? Que va ser quan se va fer l'IES, i va ser molt brutal, brutal en sentit no de dolent, de canvi, perquè passar als alumnes a los 12 anys, passar a un institut, el canvi de com ho vam acceptar això, la sociologia de la gent del poble, i especialment els alumnes que passaven, suposo en aquell moment Javi no estava, estiria en un altre puesto, però l'Octavi se'n recordarà. Els alumnes que passaven de l'escola a l'IES pensaven que allò era jauja. Vull dir, s'acaben les normes, s'acaba la disciplina, puc fer el que vull, me puc fumar les classes, fumaven fins a la porta de la... Vull dir, no van captar el que era. I després per l'escola, en el temps, no sé si estan els companys d'acord, van perdre les especialitats. I trobo que les especialitats de los més grans, no? Especialitats de ciències o de lletres. I això jo trobo que en algun moment, en algun curs, sí que els mestres en general estem preparats per a donar lo bàsic a tot, però ja quan arriben a un nivell trobo que l'especialitat era necessària.
Entenem com a especialitat, parlaríem doncs, d'enfocar més les ciències en alguns temes en concret, podríem parlar d'idiomes com el llatí o el grec, que sí que a l'institut sí que s'estan impartint, temes com tecnologia, que suposo que a l'escola això queda com encara una mica diluït, no? Fins que no s'arriba a l'ESO, no s'entra més al detall amb aquestes matèries.
Sí, clar, són més matèries de secundària.
Uh-huh. Anirem entrant en detall en moltes coses, però permeteu-me que comencem per un tema, les lleis educatives. Jo com a estudiant em sembla que n'he viscut 3 o 4. Vosaltres com a docents n'heu viscut de tots els colors i de totes les formes. Quan cada cop, i a més això és una recurrència política, noves lleis educatives, canvis en els models educatius, això suposa moltíssima més feina als equips docents, perquè lògicament heu de refer un replantejament en molts aspectes de programació, i no només de programació de distribució de professors, també de distribució de continguts. Això suposa molt més temps que heu de destinar a programar millor, en canvi de dedicar més temps a altres coses que podrien ajudar a créixer la funció educativa?
A nivell administratiu sempre és problemàtic tot això, perquè clar, has d'adaptar pràcticament tot a la nova estructura, encara que després tu dintre de l'aula segueixes fent el mateix, entens? Però ara feina administrativa en quantitat.
La burocràcia dels documents que et demanen i papers que sí, que menja i desgasta els professionals. Això també són moltes hores que dediques a la burocràcia, poguent-ho dedicar, que també ho fem, no? A preparar les classes d'una altra manera. Però...
L'experiència meua personal, que segurament no és la de tothom, és que les lleis, els decrets en educació, en el fons canvien poques coses, en el fons la burocràcia, els horaris, la nomenclatura, però en el fons canvien poques coses, perquè la carrera docent ha canviat poc en molt de temps, ha tingut pocs canvis. En acabat, si no canvien molt els docents, poca cosa podem fer. I després també penso jo sóc gran ja i sóc la més gran d'aquí i me'n recordo d'èpoques, en l'època franquista, sobretot a Barcelona, que es treballaven en unes lleis molt que ens deixaven poca llibertat. Sin embargo, pot ser l'època en què jo he tingut més llibertat a l'escola, perquè no s'organitzaven d'altra manera, hi havia molt de voluntarisme, feien moltes reunions a nivells de barris, d'àrees, inclús no hi havia democràcia, però hi havia molt de paternalisme en inspectors i inclús en delegats, que te permetien, si veien bona voluntat, te permetien fer coses, i inclús en polítics de l'Ajuntament, no? I jo penso que el bon mestre I si no, tu preguntes a tus pares o preguntes a la gent gran del poble, tothom se recorda d'algun mestre o alguna mestra que en un moment determinat o li ha fet mal o li ha fet bé, segons ell, no? O sigui que, en el fons, penso que les lleis canvien poc. Ara ho estem veient, per exemple, se va canviar en la reforma, se va posar la ESO obligatòria, hi ha una llei que obliga a los nois d'esta edat fins a l'altra edat a anar a escola, a l'institut per a fer la ESO, però si això simplement inclús se posen sancions en alguns pobles, no? Si els alumnes no van a les escoles sense estar justificat, els pares han de justificar les famílies. Sin embargo, això no impedeix que l'escola no fa que l'escola sigui millor ni pitjor, perquè el que fa l'escola, i parlo d'escola en sentit ample, millor o pitjor, penso que és la valoració de lo que és l'escola. Valorar l'escola, tant els alumnes com la família, com la mateixa societat, valorar els mateixos docents. Vull dir, si no es valora l'escola, no importa que el noi o la noia estiguin allí fins als 16 o fins als 23 anys. Vull dir, no se n'aprofitaran de l'escola. I per això també això podria parlar molt, ja havia, suposo, molts alumnes pues, no acaben l'ESO o estan allí i els han d'estar suportant en el bon sentit de la paraula, perquè no s'integren en res, no fan res, i això pot ser que el podria parlar.
A veure, jo sí que crec que hi ha hagut un canvi polític que ha afectat a la manera d'ensenyar, que segur profund que va ser la LOCSE. La LOCSE va afectar, al principi tothom era reaci, però al final, com que ha estat l'única llei que ha estat més o menys durant 20 anys, doncs tothom va entrar, i jo crec que al final tothom se va adaptar i tothom va canviar, en alguna manera va canviar la seva metodologia, però profundament, perquè bueno, estàvem obligats o entràvem o perquè... Per què? Perquè ha durat molts anys. I al final, les generacions noves que entraven de professors ja venien d'una altra mentalitat, no com, bueno, la nostra, que havíem estudiat, com diu la Marina, altres, durant altres anys, en universitat, d'una manera, i ara sí que jo crec que han anat canviant. El que ha passat, per una banda, jo crec que va ser molt positiva, el que ha passat és que a mesura que hem fet integració d'alumnat fins als 16 anys, vulguin o no vulguin, han d'estar allí, ens han donat malament pocs recursos humans per poder atendre a tota la diversitat, tot això anant perjudicant en quant a valoració global de l'escola o de l'institut, i no parlo d'aquest, sinó en general. S'ha anat perdent el respecte aquell que hi havia abans per una institució com era l'escola, en general, no per l'escola, l'institut, és igual, l'escola i el mestre. S'ha anat perdent a mesura que hem pogut anar encabint molts alumnes que abans de la LOCSE doncs no podien estudiar i no acabaven cap estudi. Ara, bueno, a tanques i barranques, la majoria, el 90% acaben, que ja és un gran què.
I acabar els estudis és ara una realitat més profunda que fa 10 anys? És a dir, hi ha més alumnes que, a pesar de no tenir ganes d'estudiar, decideixen, bueno, com deies tu, tranques i barranques, acabo els estudis, almenys tinc l'ESO, que és obligatòria fer-la, o almenys bueno, fins als 16 anys doncs, hi ha aquesta obligació, no, d'estar estudiant a un centre educatiu.
És que a nivell laboral també és necessari. Jo penso que també ara també i amb el marc europeu 2020 que es plantegen que augmentin la quantitat de joves que tenen estudis superiors, jo penso que tot també ve donat per aquesta crisi, volen que la gent tingui més formació, la qualitat de les persones amb formació, diguéssim, sigui més bona. Jo penso que, vulguen o no vulguen, han d'acabar d'estudiar, perquè és el que demana la societat, i penso que...
Jo penso que el posar l'institut al poble potser no ha sigut la panacea que alguns buscaven. Jo me'n recordo de la primera vegada que vam parlar de a veure si podia portar un institut al poble, encara no estava la Generalitat. Acabava de morir Franco, jo vivia a Barcelona, vam venir un estiu, el Mom i jo vam anar a parlar amb gent que són els que portaven ja la pre-Generalitat, vull dir, encara no s'havia format, no s'havia constituït, i vam parlar amb gent del poble també, per a veure, alguns se m'han posat mal cap, aquí un institut, no, de cap manera, és que alguns es van fer cas, i després, bueno, políticament suposo que va convenir, per lo que sigui, i no només al poble, a quasi tot arreu s'han anat posant, i com diu Javier, al costat de lo que es diu, que hi ha alguns, pues, per molt que estiguin, no, si no es valora el que es fa i el que es, no aprofitaran, sí que és veritat que ha anat canviant la gent, perquè tu mateix, que és jove, veus els teus companys, molts tenen ja titulació, molts tenen una professional, vull dir, el tant per cent de gent que aquí al poble ara té una titulació, que suposo que encara té un valor i han tingut una formació, és molt més. Jo me'n recordo, Tavi, quan jo vaig venir aquí al poble, me sembla que eren dos licenciats a tot el poble, ho dic perquè van mirar pel cens electoral,
sí.
Que era el meu millor, i un de Tres Cales que deia que era licenciat, i després el van posar a la mesa electoral i era analfabet. Vull dir que...
sí, lògicament fa 30 anys o 40 anys, la gent que podia permetre's el luxe d'anar a fer un batxillerat érem 4. En canvi, avui són 400. M'explico? Clar.
El cert, però, també és que el canvi demogràfic, o millor dit, la implantació de nous centres educatius al municipi i donar una cobertura formativa fins a més edat, també ha permès que, o potser és una de les causes, que la demografia municipal hagi augmentat, perquè el cert és que tenim més alumnes als centres educatius, tant a l'escola com a l'institut, més o menys, a nivell percentual, ha augmentat respecte a que fa uns anys enrere, no?
Sí, evidentment. Jo torno a l'institut, quan vaig arribar jo, l'any 91, doncs, si no recordo malament, hi ha 100 i poc, una classe de primer de BUP, una de segon, una de tercer, i una de COU, i una classe de primer de FP. Clar, el canvi de la LOCSE va ser espectacular, i hem passat del 100 i poc, doncs, als quasi 400 que tenim ara. Evidentment, tot això ha sigut gradual, però bueno, la LOCSE l'any 96, doncs, bueno, se va fer en dos fases, però bueno, va ser un canvi important, i ara, bueno, deia la Maria, no és la panacea. Jo sí que ha sigut en qualsevol poble, l'institut, o que hi hagi un institut, és un gran què. És un gran què.
Jo penso que sí.
Perquè, bueno, a part de, podem parlar del cost econòmic per a moltes famílies, el que suposava marxar fora del poble, al final és acostar cultura i educació al costat de casa, sí, sí. I oferir possibilitats i oportunitats que abans no tenien. I, bueno, jo crec, bueno, quan se va posar l'institut aquí, jo sí, el 88 no estava, però el 91 sí, se notava que era un institut jove, però, bueno, mica en mica jo crec que, bueno, la gent se va donar compte. Molts marxaven, ara els que marxen ja és nul, quasi bé, bueno, un o dos potser, però tothom ja se queda a estudiar al poble. I després estem parlant d'escola institut, però jo continuo apostant escola institut públics,
no? Sí.
Que és, per mi, no tenim tots els recursos que podríem tenir, però la qualitat és excel·lent.
Uh-huh. El cert, però, és que en aquests anys també heu ampliat instal·lacions, tant l'institut com l'escola, fet que demostra que en aquest sentit el valor que era necessari per oferir aquest servei d'educació pública al municipi havia de passar per ampliar els dos centres en aquest sentit, tant l'escola com l'institut.
Sí, és que el creixement ha sigut considerable. Nosaltres ara estem en 610 alumnes, clar, les instal·lacions, tot s'ha hagut de... hem hagut de fer ampliacions, bueno, en la seva època, ara ja fa uns anys.
Quan estàvem aquí baix, a les escoles d'aquí baix, l'any 73-74, quan jo vaig arribar, llavors havíem aquí 8 o 9 o 10 mestres i potser hi havia 120 o 130 o 150 alumnes. O sigui que demogràficament...
I parlant també de 7 i 8, o no?
Sí.
Aquí es feia 7 i 8.
I 8 es quedaven els que no treien el graduat des de l'època teua fins a que va venir la LOCSE, fins als 16 anys quedaven a l'escola.
Per tant, parlaríem de que, clar, hi ha hagut una evolució molt gran en aquest sentit, sí, també sí, demogràficament. Sí. Això ha provocat que cada cop més hi hagi més gent i, de fet, hauríem de parlar amb una miqueta d'integració en aquest sentit, perquè en els darrers anys, en aquesta darrera dècada, dues dècades, hi ha hagut una arribada també d'immigració al municipi. Com ha afectat això en els primers anys que tant Marínia com Octavi vosaltres éreu directors, com actualment Fàtima, Javi, en els models educatius o en la forma de treballar dels propis centres docents?
Sí, jo voldria fer un incís en el que ha dit Javier per apoyar de que realment l'ensenyament públic té un munt de valors que és molt respectable, la gent que vulgui optar per l'ensenyament privat té molts de valors perquè en un principi el professorat passa una sèrie de proves, té una sèrie. Jo trobo que tota persona que està treballant en el públic ha de tenir una sèrie de valors en si mateix. Que no, ara no vull fer comparacions amb el privat. I després, el públic, des de que va venir la democràcia, i ara penso, parlem amb la gent gran, no del poble, de tot arreu, que la majoria no van anar a escola, perquè les escoles nacionals que deien, no havia quatre gats i a més allí ni a pal i era una altra manera d'enfocar les coses. Tot el que és serveis públics el que dona és una igualtat d'oportunitats. Igualtat d'oportunitats jo voldria afegir, perquè això alguns pares, jo no sé si passa ara, però en la meva època ho tenien molt així. Igualtat d'oportunitats no vol dir ser iguals per a tot, tot el mateix. El cafè per a tots que diuen en política. No. Igualtat d'oportunitats és donar ocasió a cadascú per a desenvolupar-se i per anar superant també les faltes i les deficiències que tinga com a persona. Vull dir, aquesta és la igualtat d'oportunitats en tot el que són serveis públics. Per això penso que apoyar, nosaltres que estem parlant d'escola, apoyant l'escola i l'ensenyament públic és una de les coses que la societat del poble hauria de tenir molt present. Trobo que sí que ho tenen, que els pares estan al costat dels centres, no? Però que haurien de tenir molt present.
Quan parla, bueno,
evidentment, la immigració, això.
Evidentment, la immigració hem hagut de readaptar-nos en aquest, perquè era un tema que desconeixíem. Bueno, recordo quan va arribar la primera noia del Magrebi, doncs, bueno, no sabíem, estàvem tots a veure com podíem fer. Clar, després ja no va ser una, va ser i de molts països, no només del Magreb. Bueno, això ens hem hagut de reinventar, hem hagut de sortir-nos com hem pogut, crec que entre tots ho hem aconseguit, ho estem aconseguint, i és una dels temes que continuen sent candents als centres, perquè no sempre podem arribar allà on ens agradaria arribar a tots. I a vegades hi ha les compres. No, és que, clar, estem més pendents d'uns que dels altres. No, com deia Maria, donem les oportunitats a tots, perquè hem de donar oportunitats a tots per igual. Però és que, a lo millor, tu en aquell moment necessites el got ple d'aigua i tu només amb el mig got ja tens prou, i després pot ser al revés, perquè, però... és un altre dels temes que la immigració que, bueno, que ens ha fet canviar la manera de veure l'educació i el nostre sistema d'ensenyament.
Sí. No... L'altre dia miraven les estadístiques, jo no sé si en recordo l'Octavi, em sembla que no va venir aquell curset, van fer el Joan nos va fer un curs de formació que havia professors de l'institut i de l'escola, ho van fer a l'escola, sobre la població del poble a partir d'un estudi que va fer la Universitat de Barcelona quan tota la lluita de les centrals, i en l'any 83 o 84, és que no me'n recordo l'any exacte, eren 4.000 i pico d'habitants, quasi tots nascuts al poble, bueno, a Tortosa no a la meva Tortosa, eren pocs, el tant percent era poc. Avui en dia el 60% són foranios. No vol dir estranys. Foranis vol dir que no han nascut aquí, com jo, per exemple, no? No han nascut aquí. Vull dir que realment no és només la immigració d'aquell que ve d'una cultura diferent i d'una parla diferent, sinó la immigració que ve de països o de regions,
de
llocs molt a prop nostre, que tampoc també s'han d'adaptar.
El cert, clar, jo venia a referir-me més que res en el sentit de no només l'idioma o la cultura lingüística, sinó també una mica els coneixements que venen, perquè entenc que en una zona pròxima nostra o uns països més desenvolupats el coneixement és més alt, diguem-ne, tot i que falta la part lingüística, però clar, potser hi ha països en què l'educació o l'ensenyament no és tan alt o no té tant de nivell com aquí.
Sí, hi ha nens que arriben de cultures més llunyanes, que està clar que el nivell no és el que tenim aquí, però com també ha dit Marini, aquí el que ens caracteritza és que volem donar a tothom el que necessita per arribar a ser un ciutadà capaç de desenvolure's el que es trobarà a la societat. N'hi ha que, doncs, per sort o per desgràcia, més aviat per desgràcia, no han estat escolaritzats fins més tard perquè els països d'on venen, doncs, no així ha estat, i bueno, quan arriben aquí se'ls dona tot els pocs recursos, el que tenim. Nosaltres tenim aules d'acollida i doncs els professionals que els atenen, sobretot a nivell de llengua primer, i després doncs per a que es posin al dia el més aviat possible.
Però l'adaptació és ràpida.
Sí.
Aquell que arriba nou amb un curs pràcticament s'adapta amb la llengua i a partir de la llengua endavant.
Els xiquets que arriben de seguida són les famílies, els pares, diguéssim, sí, els que costa més adaptar-se a la nostra cultura, a la manera de fer d'aquí. Els xiquets de seguida.
I especialment hi havia, no sé si ho va notar, quan hi havia pocs estrangers parlo, no estrangers de que fora d'Europa. Era més fàcil l'adaptació, la integració, que quan va venir molts, perquè és normal que s'agrupen els que són més afins, no? Uh-huh. I això comporta sempre problemes de grups i de sociabilització en el poble també, vull dir, el poble, la societat del poble també ha passat això, no? I passa a tot arreu.
Ja, al principi eren sobretot població magrebina que va arribar, i bueno, si és veritat, com diu la Marinha, doncs més o menys els podies a fer un grup i donar-los a tots més o menys el mateix, però clar, després ja vam passar a sud-americans, i ara ja tenim, ara són famílies europees que tenen un nivell cultural bo, però per motius X, crisi o perquè volen canviar, que venen, i ara tenim de tot. Evident, i ara és un putre que hi ha de tot, i clar, no pots, evidentment, quan estan tots a classe, doncs a vegades es fa difícil. Però bueno, amb els mitjans que tenim, doncs jo crec que ens estem sortint prou bé.
Permeteu-me que incorpori en aquest tema, perquè també té una mica de relació, el tema de la religió. Un tema que fa uns dies sortia un estudi publicat en el qual es deia que Catalunya era la regió d'Espanya que menys nens escolaritzats cursaven la religió a les escoles. El cert, però, és que en aquest sentit religió en tenem amb la religió catòlica. El cert, però, és que aquí a la Mella de Mar hi ha hagut algun problema en aquest sentit del tema religiós? Algun alumne estranger ha demanat cursar alguna religió? O també és veritat que la religió ha baixat respecte a tots els alumnes en general i cada cop més s'està fent ètica en aquest sentit?
A veure, potser ha baixat una mica. Es continua fent religió catòlica. Ningú ens ha demanat cap altra religió. Sí que hi ha classes que sí que hi ha més alumnes de religió que de cara amb la nova llei, també el que abans era valors ara és ètica cívica i és curricular, diguéssim, també s'avalua. Bueno, però bueno, conviuen bé.
A l'institut sí que va haver enguany ha augmentat una miqueta, però sí que ha hagut uns anys que, bueno, per exemple, ja els que estan ara fent quart, han estat ningú dels 60 va agafar religió. Ha estat de baixada. A batxillerat ningú ja ho sol·licita des de fa molts anys. És un tema que, bé, si em demanes l'opinió personal, crec personalment que hauria de ser una matèria de més a més, fora d'horari lectiu, al meu parer, ara ja s'ha posat la matèria de valors i valors ètics i cultura ètica, algo així, que és d'enguany, però abans hi havia estudis alternatius que realment podies fer allí, bueno, allí. Era una hora, però era una hora, sempre hem fet algo, però era, aquella hora estava perquè hi havia religió. No era una hora que el departament d'ensenyament te posava perquè l'havies de fer, no, estava perquè hi havia religió, perquè clar, pues, personalment crec que hauria d'estar fora d'horari. Ara, sí que és, en el cas de l'institut, aquí sí que és veritat que hi ha hagut una davallada molt important.
El cert, però, és que també durant uns anys es va oferir o es va fer curricularment l'educació per la ciutadania, una de les propostes que es va presentar, em sembla, que amb la llei LOE, ho dic bé? Sí, crec que sí. Això ja no s'imparteix. Va donar bon resultat? Va servir per alguna cosa? Va ser una prova pilot?
Mira, no deixa de ser, és que a més tampoc hi ha uns especialistes, és el professor de filosofia, no deixa de ser la, per mi, l'ètica de tota la vida, que li pots canviar el nom, actualitzar-la, hi ha problemes nous que abans no hi havia, però bueno, no deixa de ser una hora d'ètica que jo crec, o de valors ètics, que jo crec que és necessària i que no està de més.
Sí, igualment a l'escola. La ciutadania d'abans ara és el que és els valors ètics i cívics, que sí que és curricular i avaluable. També.
Entrem en un dels debats, i aquí sí que demanaré l'opinió de tots. Aquella cosa típica, on s'ensenya, on s'educa? Juguem amb la paraula. A casa, a l'escola, qui fa què, com... Perquè és un debat que sempre està, no? Qui ensenya el què i com s'ha de venir de casa i què s'ensenya a l'escola o a l'institut, al centre docent, què s'ensenya i què s'ha d'ensenyar a casa.
De casa, perdona, de casa han de venir educats, penso jo, i nosaltres a l'escola acabar-los de fer persones i ensenyar-los tot el que necessitaran per desenvolupar-se com a ciutadans complets amb tots els problemes que es puguin anar trobant. Però la base d'educació, amb el que jo entenc per educació, doncs a casa...
La família és el més important.
Sí.
La família és el més important. I es veu de seguida a l'alumne que a casa seva estan pendents d'ell, amb aquest aspecte, d'aquells que no ho estan.
Sí, el que passa és que jo tinc una experiència que potser no és molt comuna. Jo he estat molts anys treballant en un suburbi de Barcelona que no entrava ni la policia en temps de Franco. No s'atrevia ni a entrar la policia. Vull dir que, en acabat, el que jo penso també és que realment la família i l'escola i l'institut i la societat en general han d'anar una sent diversa tot. Però tampoc podem fer pagar a los xiquets, a les xiquetes i als nois i a les noies que la seva família no estigui suficientment preparada o tinga uns valors que li pugui transmetre, perquè no totes les famílies són bones. Totes les famílies tenen handicaps o no s'hem equivocat en l'educació de... Vull dir, han acabat l'escola també i aquí també poso a la societat, ha de ser una mica de contrapès d'això, no? I també un altre aspecte, per a fer això s'ha de conèixer molt les famílies i l'entorn dels alumnes. Jo parlo ara de l'època aquella que va ser del suburbi, era un món que jo desconeixia completament, uns valors que jo no entenia, inclús durant molt de temps vaig llegir, vaig fer estudis, vaig fer un munt de coses que jo encara estava fent pedagogia, i no hi havia nocions que són nocions filosòfiques de vida que encara avui me costa comprendre, però sense entendre bé la societat, en la família i la societat en la que està immers l'alumne, jo encara penso que és molt difícil d'educar i d'ensenyar. Vull dir, hi ha coses que interessen o que hem de fer que interessen als alumnes i altres que no. I a l'institut, que és quan surten de batxillerat han de buscar carrera, jo penso que una de les coses que bueno, per l'experiència personal de mon fill i per amics, més que sortien de, no de l'institut teu, el meu no sortia de l'institut, però bueno, és igual, surten i no saben ben bé, van a fer una carrera que pensen que és el seu, i quan estan al segon diu, això no és el que jo pensava.
Això passa molt, vull dir, inclús els que van anar fa dos anys, alguns m'han dit, oh, és que ara vull canviar de carrera. Han acabat, l'orientació és molt difícil de donar, no? L'orientació de lo que és la carrera, perquè moltes vegades també pensen, ah, esta carrera ara té molt, guanyaré diners. Resulta que en dos anys això canvia completament. Uh-huh. Vull dir, en un moment determinat, ser enginyer informàtic era el sumum. Durant uns anys no ha sigut res, vull dir, hi estava totes les empreses li sobraven enginyers informàtics. Vull dir que no és això el principal. Vull dir, jo penso que han de buscar dins de les seues possibilitats i de les seues actituds el que més agrada. I realment ensenyar, explicar molt què és el que se fa a la carrera. Abans era més fàcil perquè hi havia menys coses a triar. Tu feies o ciències o lletres, eren dos anys de comuns i durant aquests anys anaves mirant i tot això. Però clar, ara l'alumne, trobo jo que passa molt això. No sé si tu ho sabràs.
Anem cap aquí, cap a quan sortim del poble, quan marxem del poble, perquè en els darrers anys doncs, els estudis universitaris sembla que han reportat, han sortit moltíssimes carreres, han sortit moltíssimes novetats en aquest sentit. La nova llei que també fa que els que eren diplomatures i llicenciatures han acabat convertint-se en graus, amb l'aparició dels màsters com un element possiblement ja quasi bé obligatori per acabar la formació universitària, i també una repuntada de la formació professional, que en aquest sentit els cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, també sembla que hagin donat un rentat de cara i que hagin evolucionat moltíssim. De fet, aquí al municipi tenim una àmplia oferta formativa en aquest sentit amb l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera. De fet, també l'Institut Mare Déu de la Candelera ofereix un cicle mitjà, si no m'equivoco. El cert, però, és que aquesta formació no obligatòria, o potser sí una mica obligatòria, en el sentit de que per a tindre una feina d'estudi cal marxar fora del poble, o pràcticament cal marxar fora del poble, en aquests anys ha anat creixent el nombre d'alumnes que un cop han finalitzat els seus estudis aquí al municipi han decidit anar a estudiar una carrera fora, necessiten estudiar un cicle formatiu fora?
Sí, i tant. És que jo ara miraria els 20 i pico que van acabar l'any passat de segon de batxillerat i jo crec que tots estan estudiant, tots. Jo diria el 100% estan estudiant o universitat o cicle formatiu de grau superior, tots. Això és un gran què. I en dos sentits. Un, que han pogut orientar-se, els hem pogut orientar famílies, professors i ells mateixos i bueno, les informacions de les universitats, del departament, etc. Tot i que, com diu ella, la Marina, a vegades canvien o sobrepensen perquè no és el que es pensaven, i això per una banda, i després perquè hi ha una gran oferta, que a vegades el dubte és aquest, perquè a vegades és la mateixa carrera però canvia un nom i això, i sí que els també hi ha una amplíssima oferta a tot el territori i això ajuda també a que tothom se pugui veure més o menys a gust en el que tria per estudiar després del batxillerat.
Sí, és cert que ara tenim, ja abans havies de marxar quasi obligatòriament a Barcelona a cursar estudis superiors. Ara tenim aquí la vora Tortosa, qui no vol marxar tan lluny, depèn de l'especialitat que pugui escollir. Tortosa, Tarragona, tenim aquí molta oferta, i que això econòmicament per a les famílies també, abans qui no es podia permetre marxar a Barcelona, doncs ja quasi que estava limitat a que no pogués fer cap estudi més. Ara ja la cosa penso que ha canviat per a bé.
I en aquests anys també no t'apareixen... Digues.
Lo de la professional també ha canviat molt. Sí. Vull dir, jo, clar, jo sempre parlo dels passats, però perquè la gent del poble ho entén, no? Abans la professional anava aquell que no servia per a res, i que no tenia diners, la família, i que no servien per a res. I lo portaven a professional als que el portaven. Ara, avui en dia, no. Avui en dia, professional està molt valorat. Vull dir, els cicles formatius, hi ha cicles formatius molt valorats. I trobo també que se va... En fi, no estic molt puesta, no estic molt informada, però per lo poc que notícies que tinc, trobo que s'està canviant també això. Vull dir, no és només el formar, el donar una professional, un mecànic o un arquitecte tècnic, sinó que també es dona una mica més de cultura a la carrera, no? I més de fonaments científics. perquè si no, no es passarà això, no? Si vindran els robots i si no posem una mica de creativitat en les nostres feines.
No, i la flexibilitat que s'ha de donar a la AFP també és molt important, és a dir, ara tenim, bueno, ara no, és que la majoria dels alumnes que tenim ara del cicle formatiu de grau mitjà d'administració són gent adulta, és a dir, que o ha treballat o ha demostrat una experiència en administració, per exemple, i ara, demostrant aquesta experiència, tu també te pots treure el cicle de grau mitjà cursant unes matèries específiques, o ara, si tu estàs treballant, doncs pots cursar, doncs mira, tinc 300 hores de, jo què sé, d'informàtica i tinc 200 hores de màrqueting, i això se certifica, perquè l'empresa on treballo m'ho ha demanat. O sigui, ja aquesta flexibilitat fa que també la gent adulta que ha tingut pocs estudis o no ha estudiat pugui accedir també a la formació i a una cultura bàsica que li pot servir en el món laboral perfectament.
Uh-huh. Volia entrar en el tema de les noves tecnologies perquè el cert és que els robots també han ficat una renovació a les aules. De passar del llibre de paper a passar al petit portàtil amb tot allà dins i, sens dubte, també doncs, noves metodologies d'estudi i no cal que siguin les aules, perquè els propis alumnes, els propis joves, ja tenen a la seva disposició dispositius mòbils, ordinadors a totes les cases. La tecnologia ha entrat a totes les cases en aquest sentit. Com ha canviat això també una mica les vostres rutines, les vostres metodologies?
A veure, ha entrat molt fort i aquí també podem veure la vessant perillosa de si no hi ha control. És a dir, nosaltres pel que fa a l'entrada de les noves tecnologies a l'aula, doncs sí que es veu com una cosa molt positiva, és un recurs molt potent perquè et permet estar explicant qualsevol tema i connectar-te i buscar tota la informació que necessitis. És a dir, el rol del mestre també ha canviat. Abans el mestre era el que feia la transmissió de coneixement, perquè era o el mestre o els llibres. Ara el mestre pot estar explicant, en un moment donat obre la PDI, es connecta, busca aquest enllaç, l'altre, vull dir que ha enriquit moltíssim. D'altra banda, també està la vessant perillosa que deia jo, és que aquestes noves tecnologies en mans dels infants, si no se'ls ensenya a fer un bon ús, són armes. És a dir, tota la part de les xarxes socials, vull dir que s'ha de vigilar molt, i en aquest sentit també insto a les famílies que no poden donar una tablet, un smartphone, sense així com que...
Un control, no? Un control
sí,
parental.
Sí, perquè diu. Molts problemes que tenim a les escoles amb edats 10, 11 anys... Doncs és terrible dir que són per culpa de les xarxes, d'un mal ús de les xarxes socials i de mòbils i tot això.
Uh-huh. Nosaltres, malgrat que és directrius del Departament d'Ensenyament sobre la introducció del dispositiu mòbil, del telèfon, a integrar-lo a l'aula, etc, per no anar en contra de la tendència general a Europa i al món, encara ens falta, per introduir el mòbil, encara ens falta una mica de cultura i de saber-ho fer. L'internet i els ordinadors, més o menys, ja ho tenim assumit. Però, per exemple, el que deia la Fàtima, nosaltres hem hagut de prohibir completament l'ús del mòbil a l'institut perquè era un focus de problemes, de robatoris, d'ús inadequat, i al final hem hagut de prohibir-lo completament perquè no tenim encara aquesta cultura. Ara, cap a l'altre, internet sobretot i pissarres digitals i ordinadors, sí, però està a tal punt que ara, per exemple, hem estat 2 dies incomunicats i llavors ja sembla que estem perduts, que no sabem què fer. Hem estat 2 dies que una avaria telefònica i estàvem que no funciona internet, que no funciona i ja estàvem que... I abans... Quan parlava d'internet, jo això no, jo, i ara sembla que no puguis viure sense això.
De totes maneres, des d'aquells primers ordinadors que el departament va donar, que tenien no res de memòria, no res de, que no podies fer pràcticament res amb aquells Windows, bueno, ni Windows potser tampoc, fins ara, pues, clar, ha canviat molt això.
De totes maneres, jo trobo que són avanços tan ràpids i tan... que és molt difícil estar al dia, eh? Molt difícil, perquè veus inclús la gent professional, no? Jo veig que van en una velocitat de vertigen, que jo no, jo ja m'he parat, jo no. Costa. Però veig per els que han d'estar en contacte amb la joventut, inclús els professionals. No sé, vas a un hotel o a un restaurant i te tenen fitxat de seguida, tots els camarers tenen la teva fitxa. Jo dic, però això què és, no? El gran hermano. Això sí que és el gran hermano, l'internet i les xarxes socials i tot això. Sí. Però de totes maneres jo trobo que és bo, sí. Inclús per la societat, no? I que els alumnes acostumen a buscar informació. Un dels hàndicaps que hi havia aquí abans de fa molts anys és que no hi havia biblioteca. Jo, per exemple, a casa, quan van venir, aquí no hi havia llibres, al poble no hi havia biblioteca, no tenies opció a res, bueno, i una part de la nòmina anava a comprar llibres cada mes, però bueno, jo resulta que ja he donat, he regalat, però jo penso que a casa i entre... no els tinc catalogats tots, però si no, n'hi ha 15.000 llibres així a Ull de Boncubero, i he regalat, perquè clar, llibres d'infants i això, doncs vas regalant, però ja no volen llibres, els alumnes tampoc.
No, clar, també ja. Tot ha passat ja una mica a que la biblioteca ara és digital i tothom, entre cometes, i enteneu-me, la Wikipedia ha fet aquesta funció de gran buscador de continguts i un portal com aquest, no parlo específicament, de cerca, de que els alumnes puguin trobar informació ràpida, que abans havies d'anar a l'enciclopèdia, havies de buscar l'enciclopèdia, anar a buscar una enciclopèdia en concret, suposava potser més temps. També nosaltres hem accelerat el nostre ritme de vida en aquest sentit i entenc que això també s'ha traslladat a les aules.
Sí, i és el que deia abans, que també sí que està molt bé, accedeixes a la informació de seguida, però un dels reptes que tenim els docents és com ensenyar-los a accedir a la informació i per on anar, perquè...
I no copiar.
I saber treure de tot allò que veuen el que necessiten, vull dir que és més complicat que abans, perquè ara tenen d'una cosa, tenen 70.000 milions d'entrades, que han de saber quina és la bona, vull dir que s'ha complicat la cosa. Ells sí que estan molt avesats perquè ja són de l'era digital i ells naveguen...
I moltes vegades en saben més que el mestre.
Sí, està clar, està clar. Però té la doble vessant aquella de que doncs, nosaltres com a docents...
Jo pregunto, l'escola, per exemple, ho dic perquè jo estic fora ara de tot, la lectura tant en tablet o en això com en llibre, vull dir... s'ha de continuar treballant molt, no? Perquè la lectura és la base,
la
comprensió lectora. Algun professor de matemàtiques de l'institut diu, és que no saben fer els problemes perquè no els entenen. Això és una pena.
El cavall de batalla nostre i un dels pilars és el treball de la lectura. Ara ja, des de fa uns anys, tenim l'estona de lectura obligatòria.
Comprensió lectora, una hora al matí, no?
Sí, la mitja hora de lectura obligatòria tots els dies, sí. A banda de lo que puguis fer, vull dir que la lectura en format paper, en format digital, en tablet, perquè sigui més motivadora, venir aquí a la ràdio a llegir, ens reinventem,
clar,
perquè
és
la competència bàsica per desenvolupar totes les altres. És que no ens això no ens cansem de treballar en tots els formats i de totes les maneres, però és bàsic.
Permeteu-me agafar i anar tancant temes perquè ens queda poca estona de tertúlia. Voldria parlar de futur. Voldria parlar de futur, del que poden vindre en els pròxims anys o pròxims mesos en el futur educatiu. El cert és que l'institut, en aquest sentit, té un projecte de futur interessant, una cosa que encara no s'havia fet mai aquí al municipi, com el Batxibac, un projecte d'aprenentatge de francès força interessant. Entenc que en els pròxims anys podrem donar resultats i avaluar aquests resultats, però que models com aquest vagin plantant i a més pioners a les Terres de l'Ebre, crec, aquí a l'Ametlla de Mar, models aquests, no? Novetats, intentar donar altres opcions, altres oportunitats, i des del poble és un bon objectiu perquè la formació educativa, l'ensenyament en general, creixi i que els caleros i caleres surtin més ben ensenyats o amb més capacitats o amb més coneixements des del poble cap a l'exterior.
Bé, a l'institut, almenys sobretot des de l'arribada de l'euro i l'entrada de la moneda única, des de l'any 2000 sempre de l'institut hem intentat europeitzar els nostres alumnes, els carrers i carrers que estudiaven al centre. I hem sigut un centre referent en projectes internacionals, viatges, etc, etc. I ara vam veure, el departament ens va proposar a nosaltres de poder iniciar el batxibac, perquè malgrat l'avalanxa de l'anglès, la Ametlla de Mar ha sigut un poble en el que el francès ha tingut sempre molta tirada, està molt instaurat, és molt útil a la vida econòmica, turística del poble, dels serveis del poble, i aprofitant això, ens va proposar fer el batxibac, que no és ni més ni menys que fer treure's el batxillerat, el bac francès, a Catalunya. Els dos, el d'aquí i el d'allí, fent un mínim d'hores en francès. Enguany tenim la primera promoció que acaba, 5 alumnes. Jo els dic que estan amb l'espada de Damocles perquè tothom està esperant a veure que tenen una pressió, però jo crec que...
És molt bonic això, no? Molt interessant.
I hi ha alguna s'està plantejant anar a estudiar, fer els estudis universitaris a França o al Quebec. Ja és un pas més enllà. I si això, el nombre d'alumnes que a partir d'aquí, a primer i a segon d'ESO, tenim, s'ha triplicat el nombre d'alumnes que volen fer francès. Llavors, tot això ajuda a millorar els resultats dels nostres alumnes, a buscar l'excel·lència en l'ensenyament públic i a que els alumnes tinguin encara més possibilitats d'estudis, que ja no només sigui Catalunya o Espanya, sinó que no se'n vagin més enllà, fronteres, que és el que molta gent, malauradament, està fent ara per poder buscar un lloc de treball.
Sí, nosaltres, en aquest sentit, també, com ha dit Javi, també el francès com a segona llengua estrangera també ja fa molts anys que està a l'escola. També formem part d'un grup d'experimentació plurilingüe en anglès i en francès. Això és fer... no només el francès com a llengua, sinó utilitzar el francès i l'anglès en altres àrees no lingüístiques, com pot ser les ciències. És a dir, que hem fet un pas més enllà i també estem en aquest grup d'experimentació, que de moment molt bé, els professionals que ho duen a terme molt bé i els alumnes estan molt contents, que suposo que després ja és la petita llavor de quan passen a l'institut, doncs... està més predisposats a fer francès, també.
Pues això està molt bé, Vull dir que som els millors.
darrera pregunta.
No sé, però els primers, els que obrim, i això sempre costa, quan se comença alguna cosa sempre costa, té els seus costos, però jo crec que és una bona cosa i que tant per als alumnes, per l'institut i pel poble.
Sí. Jo voldria fer un incís, que segurament no és ensenyament reglat ni no, però hi ha molt de jove que ha trobat també el seu futur professional en l'escola de música i la banda de música de l'Ametlla. Jo no soc de l'escola ni de la banda de música, però tinc molts fills d'amics i amigues que estan donant classes a instituts i a escoles, que han fet la carrera començant aquí, que després han anat a... I trobo que això també és una cosa a ressaltar.
Permeteu-me fer la darrera pregunta de la tertúlia i després us faré un comentari una mica graciós. Darrera pregunta. La implicació dels centres docents en la vida del municipi. Com és? Tenim un pla educatiu d'entorn que lliga una mica tots els centres, no només els dependents del Departament d'Ensenyament, també els que depenen de l'Ajuntament. Com són aquestes relacions i quina és la feina que es fa des dels centres docents de cara a l'Ametlla de Mar?
Jo crec que quan jo vaig arribar, la implicació del que era l'Institut del Poble faltava molt per treballar, moltíssimes coses. Jo crec que ara, ja no cal ni parlar d'això, perquè tant l'escola com l'institut estan molt integrats, hi ha moltíssimes activitats, Castanyada, ara Sant Jordi, Sant Pere, Catifes de Corpus, el Pla Educatiu d'Entorn, hi ha moltes activitats en què els alumnes tant de l'escola com de l'institut participen. Nosaltres també, escola i institut, en aquest sentit, crec que hem millorat molt la relació. Jo crec que en aquest sentit s'ha millorat moltíssim quan jo vaig arribar al 91, seguríssim, i crec que estem plenament integrats i que abans sí que és veritat que miràvem, bueno, l'institut no, ara ja tothom veu, crec que tothom veu l'institut com una algo més de com a part del poble, de la xarxa del poble.
Sí, nosaltres també a nivell d'escola intentem que sigui present a les converses de les famílies, que surti com a tema de que fem coses, no només pels alumnes en si, sinó fem coses pel poble, és a dir, des de totes les festes, bueno, i col·laboracions amb sempre que ens ho han demanat des de l'Ajuntament o fins i tot el fet de vindre aquí a la ràdio, que jo no, és una cosa important.
I una altra cosa, aprofitant que tant la Marinha i estan aquí, Octavi estan aquí, dir que l'escola i l'institut van ser una mostra, és la nostra va ser la idea de fer, de rendre aquest petitíssim homenatge a tots els mestres, perquè en aquest cas hi tenen tots mestres jubilats del poble, i és una petita cosa més que crec que, bueno, ja hem començat, ara no hem de perdre,
no,
perquè
ja no.
Hem d'arribar tu i jo, Fàtima, també.
Sí, sí. Almenys.
També jo crec que hauríem de dir aquí que a partir de que la direcció de l'escola la va agafar la Marinha, la relació amb el poble també va canviar. I aquesta relació amb el poble, que va començar la Marinha, la vaig seguir jo, amb multitud d'activitats i festes. Fins al moment en què, és així Marinha, fins al moment en què la Marinha no va ser directora, la relació de l'escola amb el poble desitjava molt fer...
Sí, jo penso que la dificultat que ens van trobar, segurament l'Octavi després que jo és que no totes les persones del claustre s'impliquen. Jo suposo que això passarà a tots els centres. I la direcció de l'escola i de l'institut no té autoritat ni té potestat per a fer-los implicar. Jo continuo pensant que ja els serveis públics té molta part de professionalitat i una bona part de vocació. I segons la idea que tu tingues de lo que és un servei públic, lo que dèiem abans, vull dir, Javier, com ha tingut problemes avui, jo no vull dir què és perquè no sé quins problemes han sigut, ha vingut una mica a casa que diu que ha tingut problemes a l'IES, pues segurament els problemes que ha tingut forma part les famílies, i ell o algun altre professor haurà de parlar amb les famílies d'aquests alumnes o el que sigui. Vull dir, este conèixer el tarannà, la manera de ser. Jo, l'Octavi és d'aquí, però jo me'n recordo que jo no era directora encara, i alguna professora en algun moment li vaig dir de Tarragona, no envies esta nota a esta família. Ah, és que dius tota la veritat, però no l'envies, que tindràs problemes. Vull dir, tu has de conèixer si a esta persona li pots aixecar la veu o no li pots aixecar. No, la veu no en mal sentit, no? Si li pots cridar l'atenció o no. I això t'ho podem parlar també amb els policies municipals i els Mossos d'Esquadra d'aquí, que van pel poble, no? Que alguna vegada quan era directora parlava amb ells. Tu saps que en aquestes famílies no pots anar a dir-li a ton fill este cap de setmana perquè... I jo trobo que és una de les coses que no només passa aquí, passa a tot arreu, això. Vull dir que les persones del claustre no s'impliquen en això que no és obligatori, han de dir. Uh-huh. És voluntari, això sí que és. I a més depèn molt de les direccions dels centres.
Jo el que em referia abans és que fins que tu vas agafar la direcció, que en aquell temps jo també estava de secretari, l'escola havia estat bastant tancada respecte al poble, entens? I vam ser nosaltres qui vam començar, sí, a obrir les portes, que les pares i les mares entressin, sí, a començar a fer activitats i en certa manera a canviar una mica la relació que havia poble-escola.
Uh-huh. Perquè la idea era que tenia... era que l'escola és una escola del poble. Vull dir, alguna vegada, i això a lo millor els de l'institut i l'escola també ho han pensat, jo me'n recordo que alguna vegada comentava, jo quan entren aquí, vinc a una família a matricular els seus fills de fora, no vull que quan tanquin l'escola no sàpiguen on estan, vull que l'escola demostri que estem a la cala. L'escola, per lo que sigui, ha de demostrar que estem a la cala. Sant Jordi, no, la festa de Sant Jordi no, hi ha una cosa comú, però no la poden celebrar igual a un barri de Barcelona que a la Cala. Vull dir, hi ha idiosincràcies que s'han de tenir en compte, no? i és, bueno, aquí ja van començant en Castell de Sant Jordi, però això és important, no? que el centre estigui obert i també la gent del poble que vinga a ensenyar-nos coses a los centres, que això també ho han fet moltes vegades. Jo no sé, perquè ara l'aeronàutica pesquera jo també ja estic completament desvinculada, però quan va començar, que eren menys, la relació entre els tres centres, jo me'n recordo que l'aeronàutica pesquera, les setmanes culturals, sempre venien grups, i quan ells feien alguna cosa sempre ens avisaven i alguns anaven, vull dir, hi havia molta relació, se notava molt perquè no havia hagut cap relació, com diu l'Octavi abans, eren com castells tancats, no? Però també és bo que entre la gent del poble, perquè a l'escola, l'any passat o fa un any i mig vaig anar jo per casualitat, perquè ara vaig a pocs puestos, a fer una xerrada a un pescador del poble, pescador, i allí als porxos. I en un moment determinat explicaven per què s'agafaven determinats peixos en determinada temperatura i el vent, i per què anaven a este puesto o calaven a l'altre, i diuen, bueno, nosaltres no som tècnics. Dic, home, és que el que esteu donant són tècniques. És el que deien, això és un professional, no? El que passa és que ells no saben donar, no? Quan estaven fent la punta, que això també l'Octavi se'n recordarà, allargaven el moll, la punta del port, del moll, dos, entre ells mon sogre i un altre que es veu que també li va dir, que ja tampoc viu, pescadors grans, li van parlar a l'enginyer i dir, aquí no poden entrar les barques. Que sí, no deixes espai perquè, mira, les corrents d'aquí i d'allà van fer, i tu pregunta a la gent, al cap de poc temps està fet, ho van hagut de tirar en terra i fer-ho com deien els pescadors, perquè no podien entrar les barques, la corrent del mar se les tirava cap a fora, no tenien prou bocana. Vull dir, tot això no s'ensenya, no? També la gent, i els professionals després, els tècnics, li han de posar, pues això, els principis de física o de química, de meteorologia, que diu, per ensenyar als alumnes, però l'experiència també és una ciència.
Uh-huh. Hi ha fets que es reprodueixen a tots els instituts, però el tractament no pot ser el mateix a l'Institut de l'Ametlla que al Joaquim Bau de Tortosa o al Montsià d'Amposta. Si coneixes bé, com diu, la família o l'alumne o el professor o el que envolta, pues, actuarà segons com. Però és que a vegades el professorat que arriba, no, que no coneixes, diuen, bueno, pues és que allí se feia així. No, bueno, allí se feia així. Aquí se fa
d'una altra manera. Permeteu-me que em sumi en aquest reconeixement, en aquest homenatge als professors jubilats. Ho faig en nom d'aquesta casa, la Cala Ràdio, també, perquè durant molts anys han passat tots els docents de l'Escola Sant Jordi, del Col·legi Públic en aquella època, per aquí, per la emissora, a explicar-nos moltes de coses, a passar amb molts alumnes i doncs a compartir també i implicar-se també en aquesta vida del municipi. Poso un punt i seguit en la tertúlia, estem ja fora de temps. Hem parlat de moltes coses, a l'Àgora normalment el que volem fer també és parlar d'altres temes, altres notícies. Com que estem fora de temps, m'ha vingut una cosa al cap, i és que, no sé si ho heu pogut seguir a través dels informatius o de les xarxes socials, les noves propostes de formació professional, que n'hem parlat al llarg del programa, relacionades amb la tauromàquia i amb les costums de casa. No sé si ho heu pogut seguir a través dels serveis informatius i de les xarxes socials. Ho dic això, és un comentari graciós, no? Una mica com sorprenent, no?, que facin aquestes propostes.
Però això va en sèrio?
Jo, sí, bueno, hi havia
una... Ho dic perquè han sortit en mitjans de prestigi, eh? Vull dir, no han sortit per pàgines estranyes, no? Han sortit en mitjans de comunicació, eh?
I a veure, hi havia una partida que donaven bastants de diners per lo que és de la Comunitat Econòmica Europea. Així que quan diuen que falten mitjans, pues mira.
És una aberració. És una aberració.
Lo de FP a mas de casa és que jo trobo... És que
això sigui veritat.
És que, si arriba a ser veritat és... Bueno, és que no té nom.
És que... Què diu, que volen posar a mas de casa de professores?
No, fer un FP.
Una possibilitat
de FP.
De formació professional, sí, sí, sí. Sí.
No ho sabia, jo pensava que era una broma, eh?
No, ha sortit publicat.
L'amo de casa, si és que... I l'amo de casa,
clar, no, aquí,
que s'ha de formar la família.
Aquí està, perquè... en aquesta, sí, sí, en aquesta proposta el que s'entén és que en tauromàquia el que es faria, doncs, ser torero, i en el cas de costums de casa seria més que res aquelles labors, aquelles feines que es feien de costura, sí, i coses paregudes. El cert, però, és que no deixa de ser sorprenent que això es projecti en una formació professional.
Sí, de totes maneres, en les escoles de tauromàquia l'he seguit molt poc, per internet només, però aquí hi ha molta ideologia política, eh? Vull dir, no és només una anècdota, aquí hi ha ideologia política. El món de la tauromàquia està baixant i això mou diners, hi ha grans fortunes i tres o quatre que els altres se morin de gana, passa com a los tenistes, només guanyen els números uns, els altres a morir. I aquí hi ha molt d'ideologia, molta ideologia. Doncs i no dir si bona o dolenta.
Doncs ara sí.
Per a mi dolenta.
Doncs ara sí, hem de posar ja punt i final en la tertúlia que heu volgut compartir. Hem estat més d'una hora, eh? I això, que normalment fem més curtet, però realment hem estat molt a gust i molt satisfets per parlar una miqueta i per educar-nos tots plegats i per conèixer una miqueta més del món de l'ensenyament, de com l'escola, l'institut viuen en la nostra comunitat, al nostre municipi, i saber com han anat canviant les coses al llarg d'aquests anys. Dono les gràcies a la Marínia Domingo i a l'Octavi Figueres, exdirectors del Col·legi Públic Sant Jordi. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
I també a en Xavier Sánchez i la Fàtima García, els actuals directors de l'Institut Mare Déu de la Candelera i de l'Escola Sant Jordi, respectivament. També moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies.
Segur que tindrem temps per compartir més tertúlies paregudes, perquè el tema dona per a hores i segur que ho faríem durant molt de temps. Que tinguéssiu una bona castanyada, una bona celebració dels Tots Sants.
Igualment.
Teniu preparats ja els panellets, les castanyes?
Sí. Nosaltres a l'escola ja ens surten per les orelles de panellets.
I a l'institut, castanyes.
Que tothom surti a comprar castanyes a... els alumnes de quart d'ESO.
Ja s'impliquen ells, se criden, oh, a un euro!
Doncs moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència avui a la tertúlia. Nosaltres també ens acomiadem i esperem que hagueu disfrutat, tant com nosaltres, d'aquest temps de la tertúlia ciutadana de la Cala Ràdio, de l'Àgora. Que tingueu una molt bona setmana.